Doncs mira, que avui és el dia internacional de posar-se vestit, o traje, com diem, el de homes, per entendre. També és el dia mundial de la trombosis, és el dia mundial dels jardins botànics, dia internacional per la reducció dels desastres, que això, home, directament no hi tenim res a fer, però indirectament sí. I també és el dia mundial d'un dels recursos que fem anar més a les cases, sobretot quan tens canalla per casa, als vespres. Sí, sí. Per anar a sopar. Dia mundial de l'ou. Avui és el dia mundial de l'ou, que jo quan era petit només se'n podia menjar un o dos per setmana i que ara ens diuen que fins a tres o quatre per dia no passa res. En fi, les coses bé que canvien, però jo a vegades no entenc res. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Divendres 13. Sí, sí, divendres 13, al mig del pont. Però com ja t'havia explicat, sí que estem aquí fent programació des de Lleida. Són les 12:21 minuts, divendres, portes del cap de setmana. Si és que no t'has pogut agafar el pont, doncs res, ja tornem a estar a les portes d'un nou cap de setmana. Parlarem de moltes propostes de cara al cap de setmana i a la propera setmana, del món dels espectacles, de la cultura, de les arts escèniques, de la música, etc. Però també tindrem temps per parlar de cinema, per exemple, els divendres. L'espai ha canviat de persona i de nom. Ara és el 540 Polzades i estarà amb nosaltres la Mònica Monbiela. I l'Armando Álvarez, parlarem amb ell a partir de la una. Parlarem amb ell a partir de la una perquè ens ha d'explicar que aquest cap de setmana la cosa ja canvia. Anava a dir per fi, no sé si per fi o no. Després t'hi acostumes i llavors ve el fred i no ens agradarà. Però mira, de moment el Said Esbai ens explicarà què és el que podem esperar per avui i també de cara a demà. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui divendres a la província de Lleida, temperatures sense canvis significatius, i és que arribarem, per exemple, als 31 graus de màxima a Balaguer, 30 a Lleida i Tàrrega, 28 a la Seu d'Urgell i 26 a Viella. Respecte al cel, poc ennuvolat o clar amb intervals de nuvolositat alta i també vent fluix variable. Per demà dissabte, temperatures ja en descens, arribarem, per exemple, als 25 de màxima a Lleida i Balaguer, 23 a la Seu d'Urgell i 21 a Viella. Respecte al cel, ennuvolat i al Pirineu s'esperen precipitacions al llarg de la jornada, principalment a la Vall d'Aran i la Divisòria. També vent fluix variable tendint a component oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Hores d'ara, amb 23 graus a la ciutat de Lleida. Si avui arribem a passar els 30 graus, ni que sigui d'una dècima, 30,1 o més, serà l'onzè dia del que portem d'octubre, o sigui, de 13 dies 11, en els que passem de 30 graus, quasi res. Fem una ullada a la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
No és nou perquè t'ho he explicat massa vegades. No moltes, no, massa vegades. Quan un surt de festa és per passar-s'ho bé. I punt. No ha d'haver un però o un és que... Res. Si surts de festa, que costa diners sortir de festa, i esforç, i gastes temps personal, però si surts de festa és per passar-t'ho bé. I ja està, no ha d'haver res més aquí. Per això no entenc aquestes històries, com les que han passat aquesta passada matinada a les portes del local Vilova, del polígon Neopark de Lleida, on hi ha hagut doncs, una baralla multitudinària, cop de puny, patada, etc, etc. Els Mossos han anat, han dissolgut l'enfrontament i no hi ha hagut cap detingut. Però si et trobes allà al mig, escolta, que jo he vingut a passar-me-ho bé. No entendré mai la gent que busca aquestes mínimes excuses, com una celebració o una celebració esportiva, per exemple, que sempre acaba amb aldarulls, una festa major, com ja hem vist imatges de la zona de Barcelona, o, en aquest cas, la nit, acabar la nit d'un dia previ a un dia festiu, que pots fer tard, per sortir a passar-t'ho bé, que acabis envoltat de persones que peguen, jo crec que sense ton ni son. Anem pegant i ja no és un contra els altres, sinó és tots contra tots. Ja m'explicaràs que un cop mal donat després encara et pot portar a l'hospital, imagina't tu. Els Mossos hi van anar i, escolta, vinga, tots cap a casa i cap detenció. On sí que hi va haver una detenció, més d'una, va ser amb una altra baralla, a una discoteca de Puigcerdà. Tot i que això va ser l'any 2004. Es veu que va haver un cop de puny i una persona, el que el va rebre, va perdre dos dents d'aquest cop de puny. A part del mal i de la història, doncs la despesa econòmica. Doncs bé, ha arribat a judici. Re, ja veus, li ha costat 19 anys d'arribar a judici. Allí sí que va haver detencions, però clar, si t'has d'esperar 19 anys, doncs déu-n'hi-do. Al final, què ha dit el jutge? Doncs que per la pèrdua de les dents, pel cop de puny, no pot condemnar ningú perquè no té proves de que fos algú. Ara, els 5 que sí que van enganxar, van detenir, que estaven dins de la baralla, doncs els ha imposat multes per valor de 360 euros a cadascun per haver propinat cops a dues persones durant aquesta baralla. I ja està. Per tant, en lloc de que existeixi la baralla, si hi ha algun detingut, que normalment no n'hi ha, t'haguis d'esperar 19 anys a que surti el judici i a sobre, doncs escolta, mira, és que no se sap bé el que va passar, res, tots cap a casa, una multeta i en van, doncs evitem-les. Les evitem, sortim de gresca, ens ho passem bé, respectant i amb educació a tothom, i tornem a casa i tot perfecte. És la manera, crec que és la manera. Vinga, canviem de tema, anem a parlar del català, perquè la cabina de ràdio mòbil de la Queta, és aquell personatge que des de la normalització lingüística de la Generalitat de Catalunya hem vist més d'una vegada a la televisió. Bàsicament és una boca amb ulls i cames, amb vermell, amb les dents a la vista. Doncs la Queta porta una cabina de ràdio oberta a tots els públics que, a més, ja s'ha estrenat a la demarcació de Lleida. Està instal·lada a l'estació d'autobusos de Tàrrega des d'ahir, dia 12, fins al diumenge, dia 15 d'octubre, perquè la ciutadania pugui participar en el podcast en català amb més veus de la història i alhora això serveixi per promoure l'ús de la llengua. El tret de sortida a l'estada de la cabina a la capital de l'Urgell ha estat presidit per la delegada del govern a Lleida, Montse Vergés, i l'alcaldessa Alba Pijuan, acompanyades pel director dels Serveis Territorials de Cultura, Albert Turull. Però es mourà, passarà per Barcelona, Sabadell, Terrassa, Manresa, Igualada, Tàrrega, Reus, Tarragona, Tortosa, Lleida, Tremp, Girona, Figueres, Vic, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. Tots aquests municipis compten també amb un centre del Consorci per la Normalització Lingüística. Per tant, hi ha quatre opcions, si tu hi vas. La qüestió és parlar en català. Per tant, tu ves, si tens ganes, i participes. I una notícia relacionada amb les altes temperatures i la manca de precipitacions, la manca d'aigua, ens arriba des del tema de l'oli i sobretot de les oliveres. I és que aquestes altes temperatures i, a més, la manca de pluja fan que la campanya de collita d'olives s'hagi avançat més d'un mes a la conca de Tremp, al Pallars Jussà. Segons Ivan Caelles, productor d'oli, és un fet històric que al setembre ja es comenci a moldre olives a la vall de Barcedana. La meteorologia i les inversions en tecnologia al molí han permès començar molt més aviat i poder fer un oli d'oliva extravert molt primerenc, però que tranquils, que la qualitat serà igual o millor que sempre.
No, la qualitat de l'oli creiem que serà igual o millor que d'altres anys, perquè les olives no s'han emplenat d'aigua. Ara no tenen gens d'aigua, el no ploure i l'estrès que pateix l'oliver, pues, no, només hi ha oli a l'oliva. Pesa poc, però creiem que amb el rendiment seran similars o superiors als altres anys.
En aquest cas, les primeres collites i l'oli obtingut són de la varietat Pallaresa Negral. I acabem amb la notícia econòmica del dia. Mira, és una curiositat, la veritat és que és una curiositat, però és real. Els districtes i barris de La Moraleja, Alcobendas a Madrid, Ciutat Jardí a Lleida, Pla del Remei a València i Salamanca, Goya a Madrid, són les zones que van registrar el 2021 les rendes brutes mitjanes més altes de tot l'estat. Sí, sí. La primera és la Moraleja, amb 190.000 euros, un 5% per sobre de l'anterior any. La segona és Ciutat Jardí, que arriba als 102.000 euros. Alguna cosa ha passat, perquè ha duplicat respecte a l'any anterior, que era de 54.000. Bueno, és una curiositat, però és la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Són 1:15 i el que farem tot seguit és una cosa que porto esperant des de que vam començar aquesta nova temporada. És el I Can't Get No Satisfaction, són els Rolling Stones, i ja saps que amb aquesta casa els Stones no sonen perquè sí. De fet, no sonen a no ser que després puguem o parlar o donar la benvinguda a l'Andrés Rodríguez, que és el redactor en cap del diari La Mañana. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Bueno, por fin.
Bueno. Por fin. Estamos aquí. Por fin llegó la cosecha. Llegó la cosecha, hermanos.
Bueno, con Andrés Rodríguez hablamos hace unas semanas y él mismo nos explicó, pues bueno, lo que está pasando, que oye, para cada uno es importante, pero estábamos huérfanos del Melo Malo, y de los Stones.
Sí, yo también estaba huérfano de todos vosotros.
Bueno, te ha cambiado un poco la voz, te ha mejorado,
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí, hombre,
de haber sido, pues mira, de no haber hablado por las ondas durante estos tiempos.
No, te ha mejorado, digo, de hace 3 semanas, que oye, hoy te encuentro con más energía, no sé, supongo que volver al trabajo también tiene su qué, sobre todo...
Sí, claro, estoy otra vez en el rincón de la redacción, mi rinconcito, aquí rodeado de Suaves, Metallica, Rolling Stones... Y bueno, y con ganas de seguir dando caña.
Hombre, hay un colectivo, el de las músicas y los músicos de Lleida, las músicos y los músicos, los grupos, solistas, salas, que lo van a agradecer porque toda la información que das tú al respecto desde La Mañana, si no la das tú, está huérfana, no la da nadie, nadie.
Sí, no, yo mira que me han ido pasando cosas, las he ido intentando, bueno, delegar, pero no es lo mismo. Bueno, no es lo mismo cuando se llevan el alma que cuando lo haces por aquello de rellenar páginas.
No, esto está claro, pero no lo da nadie, ni en La Mañana ni en ningún otro sitio, que es el problema.
Sí, bueno, yo es que toda mi vida laboral, que ya voy a 48 años y voy ya en esto, siempre he defendido los espectáculos que siempre han estado muy maltratados.
Sí.
Siempre han hablado de cultura, pero la cultura siempre ha derivado a cuestiones políticas,
sí, sí.
Desgraciadamente.
Toda la razón, la verdad es que sí. Oye, ¿y has empezado a escribirme lo malo o no?
Sí, claro, ya tengo, vale. Fíjate, en primicia.
Vale.
En primicia para hoy, lo que pasa que, bueno, hay que recomendar a la gente que estamos en el Pilar y las fiestas están aquí en Fraga.
Bueno.
Estuvieron los Rebeldes y Burning el pasado martes.
Pues
yo quise ir, pero no, todavía no.
No, hombre, no se te ocurra. A ver si aún tendremos un susto.
Bueno, me decían de que me pondrían una silla y todo.
Sí, ya, pero... O sea, Andrés Rodríguez no puede ir a un concierto en silla. O sea, sentado. No puede. O sea, si va, se va a levantar seguro. O sea, que...
Sí, claro. Bueno, pero las barras están para eso, también para aguantar.
También,
para hacer barra fija, razón. Nunca mejor dicho, a que hacer barra fija ahora.
Ay. Bueno, Andrés Rodríguez, vamos a hablar de espectáculos,
sí.
Música en vivo, ¿qué me recomiendas?
Bueno, pues ya que estamos en las fiestas de la Peña Fragina en Fraga, hoy, esta misma noche, está Maldita Nerea, una banda que ha marcado la década del 2010 con sus directos y ha tenido muchos fans. Y para cerrar las noches del Socet, representando a los artistas más nuevos, pues estarán Vico y también unos enérgicos Bombay. Uh-huh. Pero bueno, como estamos por aquí, en el Café del Teatre, hoy viernes por la noche hay una sesión de Terror Party que se llama, con dos grandes bandas de metal, como son Metalfetamina Y bueno, y los nuestros, Purín, que es una banda de metal nacida en Lleida a principios de 2019 y que, bueno, ya tiene un EP con de nombre homónimo, con claras influencias del thrash, el death y el nu metal. Uh-huh. Ahora van a presentar su nuevo trabajo de estudio, Inside My Mind. Bueno, están empeñados en cantar en inglés, me bueno. parece muy bien, porque acaban de... A mí me encantan Los Ángeles Apátrida, que también han sacado el octavo álbum, y es una banda internacional que son de Albacete y que han venido 5 veces por aquí, pedidos por mí, precisamente. Uh-huh. Me encantan, ¿no? Y claro...
De todas maneras, la historia ha cambiado, creo, bastante, desde el punto de vista de que si tú haces buena propuesta musical, aunque la hagas en castellano, puedes salir por Europa, te van a valorar igual, ¿eh?
Sí, claro, es que es eso, es de lo que se trata, de que, bueno, que cada uno haga la música como le sale.
Si lo quieren hacer en inglés, sin problema, pero quiero decir que ahora la excusa que ya es que si no lo hago en inglés no puedo salir de España, no, que te valoran igual, ¿eh? Si la música es buena, como tú dices, es igual el idioma en el que cantes.
Exacto. Y bueno, y para que canten en nuestro idioma, pues tenemos en nuestro los dos que tenemos.
No, no, yo perfecto, que sí lo entiendo también, ¿eh? O sea, no nos vamos a engañar, que si no en inglés no entiendo nada. O sea, que a mí
ya,
perfecto.
Bueno, no, te lo digo porque el sábado en el Café del Teatre también hay 3 bandas. Es una Nit de Rats, porque son todos ratas. ¿Ah? Bueno, están las Ratpenades, Ratpenat y Ratzinger.
Vaya.
Bueno, Ratzinger son vascos, los Ratpenades son barceloneses y las Ratpenades son de aquí, del rural punk que tenemos aquí. Y atención, que hay un cambio de horarios porque hay una obra de teatro al lado, o sea, en el Escorchado, y para no coincidir, el concierto comenzará con las Ratpenades a las 10:45.
¿Esto qué es, un poco más tarde o un poco antes?
Un poquitín, es que estaba previsto un poco antes y entonces se ha retrasado un poquillo.
Vale.
Te lo digo, no vaya a ser que vayan ahí puntuales y se tengan que esperar y que se puedan hacer un bocata y cenar tranquilamente.
O sea, ¿la nueva hora cuál es?
Las 21:45.
Venga.
Empiezan las rasperadas, por cierto.
Muy bien.
Y en la Boite tenemos a Bicot, que bueno, es un... ya ha venido varias veces por aquí y tiene bastantes seguidores dentro de la escena indie estatal. Será a 11 el sábado y vale 20 euros en taquilla, 18 anticipada por si acaso tenéis tiempo de cogerlas.
A ver, si lo tienes claro y quieres y tienes libre la fecha, cógelo antes y te ahorras pues ese tanto por ciento. Oye, bienvenido sea, después te lo vas a acabar bebiendo, o sea que da igual. Pero
sí,
la primera la tienes gratis casi.
Y bueno, los amigos de la Salseta del Pobre Sec, que están celebrando su 46 aniversario, pues los tenemos el sábado también a partir de la medianoche en el Polideportivo, en la fila de la Poma. Y bueno, que están aquí pues dando caña otra vez. El amigo Salvador Escrivá, que es de aquí de Lleida, y bueno, lo muy que bien. Queráis y otra una anécdota que a también ver. el sábado a las 10:30 tocan Ertaqueta en Gimiana, en la 14 Feria del Mostillo.
Vaya.
Pero bueno, hay que destacar que es la efeméride en el que celebran su concierto número 1000.
¿1000?
Ojo, 1000.
Oye, eso es fuerte, ¿eh?
Sí, mira. Oye, ellos siguen para adelante, tirando como sea.
Qué bien. Hombre, yo te lo he oído muchísimo, ¿eh? Los viernes en el Melo Malo. O sea que no me extraña que hayan llegado a 1000, ¿eh?
Sí, no te extrañe, ¿no? Y luego hay fiestas mayores en algunos otros sitios, como en Rosselló. Y hoy viernes hay un tributo a la Rafaela Carrà, con un espectáculo de música y baile en directo a partir de las 8. Y luego por la noche, a las 10:30, hay una banda de aquí de Lleida que se llama De la Torre, que ya hemos hablado de ellos un montón de veces, y el grupo de versiones Mitjanit.
Muy bien.
Y el sábado, pues tenemos en la zona de Las Peñas a la actuación del grupo Estopaos, que es ni más ni menos que un tributo a Estopa.
Ah.
Y luego una fiesta Remember Wonder con diferentes DJs que han pasado por aquella famosa sala.
Muy bien. Bueno, pues aquí tenéis las propuestas de música en vivo, como siempre. Ya sabes que siempre es especial ver música en vivo. No te lo pierdas si tienes oportunidad. Pero también tenemos otra cosita, y es que vamos a escuchar el Melo Malo, pues de viva voz, de su creador. Lo puedes leer en las páginas del periódico La Mañana, pero que te lo diga, que te lo recite el mismísimo Andrés Rodríguez aquí en la radio, pues eso de verdad que no tiene precio. Así que, Andrés, vamos con el Melo Malo de esta semana.
Qué bien se está cuando se está bien y qué mal se pasa cuando se está mal. Cuando el destino se burla de ti y te llega un chungo propio de la edad, es cuando se recuerda más que nunca aquella vieja canción de tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor, haciendo incidencia en la primera premisa. Mientras hay salud, nadie piensa en lo importante que es. Pero en cuanto empiezan a fallar las piezas de esa máquina perfecta, como es el cuerpo humano, se echa de menos el vigor del sentirse bien. Ya se puede recurrir al poder de la mente y a las reflexiones espirituales a las que nos agarrábamos en tiempos de juventud, que contra el dolor no hay pócima ni droga legal que se precie al cual combatir con éxito. Jamás había estado yo de baja en todo mi historial laboral y ahora que estoy jugando la prórroga he padecido ese episodio muy a mi pesar. Una hernia discal con nervio ciático atrofiado me ha tenido 4 meses apartado irremisiblemente de mi vocación y pasión profesional, que ahora retomo con toda la ilusión. No es que el mal haya alejado de mí, pero a veces la depresión a la que conduce el no poder estar en forma es preferible apartarla forzando la máquina física a fin de que la mente se distraiga. En este episodio desconocido de mi existencia, al sentir que la vida se burla de mí, he conocido aspectos de la sanidad pública que no me han gustado nada. Por eso, lo mejor sería no ponerse malo nunca para así evitar sacar conclusiones sobre eso que ya todos sabemos o intuíamos. Me refiero a que nos pasamos toda la vida pagando para ser bien atendidos en caso de necesidad imperiosa de recurrir a los facultativos, y cuando no hay más remedio que dejarnos en sus manos, la decepción puede ser mayúscula. Ya está bien de tantos medicamentos que solo conducen a la dependencia hasta que el organismo se habitúa y ya no hacen ni efecto. Tampoco sirven las insistencias de que la edad no perdona, porque cuando uno tiene el alma joven no quiere saber nada de esas patrañas que desgraciadamente son ley de vida. Cabellos largos, cortos, ¿qué más da? La inteligencia se mide por algo más. Yo lucho y trabajo y tengo mi ilusión, cantan mis amigos Los Salvajes en su tema Es la edad. Ahora es cuestión de echarle bemoles y rememorar a Miguel Ríos cuando en 1966, siendo yo un chaval, celebraba por los medios ese ahora que he vuelto y que le mantiene en pie a punto de convertirse en un octogenario. En fin, que aquí estoy de nuevo con ganas de recuperar una gran vida social, dejando la soledad del estar pensando sin pensar. ¡Oh, yeah!
Casi te cambio, te pongo la Karina, ¿eh? Salud, dinero y amor, ¿eh? Pero es verdad, ¿eh? Que mientras no falla, pues oye, nada, no pasa nada. Pero sí. Bueno, después cuando te da falla, que pensar, ¿eh?
Bueno.
Las tres cosas, ¿eh? Las tres cosas, ¿eh? Lo que pasa es que la
sí,
salud...
Tres cosas... Que luego nosotros las cambiamos los hijos de la transición a sexo, drogas y rock and roll. Que son paralelas también, pero bueno.
Sí, pero te falta la salud siempre, porque si no es un problema, pero bueno. Oye, Andrés, que bueno, no esperaba otro Melo Malo, la verdad. El primero ya sabía que sería este y lo sé porque hemos hablado... Que aparte del dolor físico, el problema mental existe, ¿eh? Y es más duro de lo que mucho. Parece, ¿eh?
Sí, sí, eso de quedarte encerrado en casa y darle vueltas a la cabeza, no, nada. Por mucho que escuches música, que leas, que veas cine, o sea, que veas películas, pero siempre estás ahí de que dices, hey, que lo que quiero es salir.
Claro.
Volver al ruedo.
Lo digo porque a veces la gente te dice, bueno, anímate, ya, pero es que esto, sí. si supiera cómo hacerlo, pues ya lo estaría haciendo, ¿verdad? O sea, no vale solo con el anímate, no funciona así. En fin, oye, es un placer volverte a escuchar. Hoy viernes 13, por cierto.
Vaya.
Pero es un placer volverte a escuchar aquí en la radio. Cuídate mucho y ahora ya, nada, cada viernes, ¿eh? O sea que...
Sí, igualmente. Además, el viernes que viene es una fecha muy especial, día 20. ¿Por qué? Porque sale el nuevo disco de sus majestades, los Rolling Stones.
Vaya, vaya. Oye, a ver si te lo envían antes, para que hagas una preescucha.
Yo, he escuchado el single de adelanto y, bueno, ya lo tengo pedido, a ver si me lo envían ya.
Vale.
Porque yo soy un fervoroso de los Stones.
Vaya que sí. Andrés Rodríguez, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado, 974-47-1438.
Cope
Lleida. La tienda de camisas.
Estás informat.
Doncs apa, que ja tenim en marxa les 540 polzades, i no és el, no són les revolucions per minut dels vinils, sinó, bueno, com bé has escoltat, són polzades, i això vol dir que parlem d'una distància. I quan parlem de polzades, parlem de, normalment, de pantalles. Pantalles del mòbil, si té una 0,1 polzada més el teu que el meu i tal, però clar, amb 540 no vindrà d'una, oi? On trobem pantalles tan gran? A les sales del cine. Això vol dir que parlem de cine. Amb la Mònica Monbiela. Mònica, què tal? Bon dia.
Bon dia. Aquí treballant, ja ho veus,
sí,
quin
sí.
Pont.
O sigui, que us agafeu una festa de lliure disposició, però aquí no en tenim.
Som així, natres. La gent que mos agrada el cinema, pues, treballem a totes hores.
Molt bé. Ja vas informar la setmana passada que quan ja sigui un festiu, o amb divendres o amb dijous, normalment les estrenes les avancen, i aquestes de les que parlarem avui ja estan estrenades des de dimecres. Però això no vol dir res. Les pel·lis estan al cine, eh?
Això, com que es van estrenar dimecres, nosaltres hem decidit que volem treballar i ho direm amb divendres.
Ja veig que insisteixes, eh?
Sí.
Veig que insisteixes, no?
Aquí una mica una queixa velada, sutil.
Escolta, tu, mira, que m'ha preguntat la gent. Tenim un número de WhatsApp, que és el 664-526-180, 664-526-180. Podeu fer preguntes, tantes com vulgueu, de la Mònica.
No cal, tantes.
Sí, 664-526-180. M'ha preguntat algú, però escolta, la Mònica aquesta ja havia fet ràdio. Dic, pues no ho sé, jo crec que davant dels micros ja s'hi havia posat.
Davant dels micros m'hi he posat molt, de la tele. Ah. I de la ràdio, sí, vaig fer...
Com però que... on estàs més còmoda? A la tele o a la ràdio?
Home, ara, que ja fa dies que no estic a la tele, ara estic més còmoda a la ràdio, que si em vegués ara la gent com vaig vestida, dirien... En canvi,
ràdio.
A la tele, pues, home, va arribar un moment que estava comodíssima, perquè sortim 15 anys cada dia... O estàs còmode o mors,
sí,
no?
Sí,
què t'haig de dir, Ricard?
No, al final suposo que t'oblidaves d'aquells de les càmeres.
Sí, la gent quan te preguntava, ostres, però com ho feies?
Ja, però al principi no, eh?
No, al principi, home, te fa molta cosa, clar, perquè no has de pensar que... Bueno, en el meu cas, ja no volia pensar que em mirava molta gent, perquè jo estava sola amb un plató, bueno, amb el meu company d'esports, i una càmera. Al final tu estàs allí sol, tranquil·let, bé, apartat del món...
Podem recuperar algun vídeo d'aquest?
No.
Estan penjats en algun
lloc?
No,
ja no me'n...
Vols dir? Bueno, doncs me'ls portes. No. Un dia amb un pendrive.
Ai, ja em fa esta vergonya, que ja fa dies ara.
Vergonya?
Ja fa dies.
Que no.
Però bueno, que és una etapa molt bonica i
que
vaig aprendre moltíssim, evidentment.
Clar que sí. Bé, però ja us vaig dir que cada dia, al començar, almenys aquests primers programes, l'anirem ficant amb compromisos, li anirem preguntant coses i així anem coneixent tots millor la Mònica Monbiela, que és la persona que aquest any, aquesta temporada, ens parlarà de cinema aquí a Cope Lleida. Les estrenes d'aquesta setmana, és una setmana estranya, però no per això deixa d'haver estrenes i no per això n'hem de deixar de parlar. Vinga, quines has triat?
A veure,
comencem.
Tot i ser una setmana que dèiem que s'han avançat les estrenes i que és una mica diferent, venen dos estrenes molt bones, guanyadores de festivals de cinema que s'han fet fa poc. La primera és Pobres Criatures, que va guanyar la Palma d'Or de Cannes, i la segona és Ocorno, que ha guanyat ara fa no re al Festival de Sant Sebastián. D'acord? Vull dir que són dos pedazo de estrenes.
Esta es Vela. Vela. Vela, este es el señor McCandles.
Hola, Vela.
¡Oh! Ui.
Es un experimento.
¿Qué ha pasado aquí? Estem a Pobres Criatures.
Pobres Criatures, com hem dit, ha guanyat ara la Palma d'Or de Cannes i la Bella que sentíem ara al tràiler està protagonitzada per Emma Stone, que per la gent que li soni aquest nom va ser també la protagonista de la pel·li La La Land.
Ah, val.
O la
val.
Favorita també del mateix Yorgos Lanthimos, aquest director grec. Ja havia treballat amb ella, va guanyar un Òscar en el seu moment per La Favorita i ara ha guanyat aquesta Palma d'Or de Cannes. Les Pobres Criatures seria com una versió moderna del Frankenstein de Mary Shelley, però en versió femenina i alliberada, de dona alliberada.
M'ha sorprès moltíssim el tràiler. Però molt, molt, eh? Si teniu oportunitat, mireu-lo, Pobres Criatures. Per cert, la veu masculina, almenys la de doblatge, és la de Liam Neeson.
Ah, d'acord.
Liam Neeson, és una veu d'aquelles...
potents, que te'n recordes. Sí,
bueno,
sí, sí.
Pobres Criatures, ai, ai.
Soy Bella Baxter, y existe un mundo que disfrutar, circunnavegar. Es la meta de todos progresar, crecer.
Una mujer que traza su rumbo hacia la libertad. Es maravilloso.
Emma Stone, sí, sí.
I ella la reviu, com van fer amb el Frankenstein, un doctor interpretat per, tu ho has vist? William Dafoe.
William Dafoe, sí.
Sí, doctor Godwin Baxter, a la pel·lícula, ¿vale? Uh-huh. Llavors ella representa que és com la seva afillada. Què passa? Que quan ella descobreix el món, s'escapa, vol tenir doncs, aventures, conèixer coses... i s'allibre en tots els sentits. Què passa? Va tindre una mica de polèmica aquesta pel·lícula perquè la Emma Stone s'allibre també, diguéssim, a nivell sexual. I això, vist pels decans i pels festivals que ha passat, resulta que la gent encara no està acostumada a veure una dona que s'allibre sexualment a tots els nivells.
Si ens hem de posar les mans al cap ara amb això, doncs malament anem.
Pues estem aquí encara, eh?
Està marcada com a més 16, com a partir de 16 anys.
Sí, perquè
això
ja et dic, surt, escenes ja pujades de to, però que tenen un sentit i un significat dins de la pel·lícula, evidentment. I s'ha parlat d'aquesta pel·lícula com una pel·lícula això d'empoderament femení, d'alliberament, feminista, que bueno, ara està molt de moda, esperem que duri i que no sigui una moda, sinó que ja es
correcte,
quedi per sempre.
Correcte. La setmana passada no t'ho vaig preguntar, a veure si me'n recordo cada divendres de tot el que m'expliquis, et preguntaré quina t'agradaria anar a veure. Quina triaries de cada setmana de les estrenes? Ho dic per si
t'ho dic
de...
ja,
no,
avui?
No, encara no, perquè només me n'has presentat una, a l'acabar, a veure si me'n recordo.
Ah, vale, vinga.
Pobres Criatures, la primera. Ara, Península Ibèrica.
Península Ibèrica, segona guanyadora d'un festival, en aquest cas Ocorno, una pel·lícula gallega que ha guanyat al Festival de Sant Sebastián.
¿Qué te pasa?
Nada. Tô contenta.
No, no parece.
A més, està en gallec.
Està en gallec, sí. Una curiositat, abans de continuar, la seva directora, que es diu Jayone Camborda, que és la segona pel·lícula que roda, és la primera dona que ha guanyat la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià.
Ah, sí.
Parlant de dones, empoderament...
És la primera?
És la primera dona. Sí, estem clar, veus... al 2023.
Clar, que
hola,
no,
què tal?
No estem al 98-99, que encara podries dir, o a meitat dels 90. És que ja han passat uns quants anys, ja, del segle XXI.
I tornem a parlar d'una pel·lícula en què la protagonista és una dona, en aquest cas una mariscadora, i parla d'ajudar altres dones, en aquest cas, en els seus parts.
Mhm.
Necesito que m'ajudes. Si no m'ajudes, bajo el SOA.
S'ha dit el teu nom i la policia està de camí d'ella. Tens que marxar, Maria.
Marxar a on?
Pues no sé. Però longe.
La música et posa molt en situació, o sigui, en situació teubique, eh?
Teubique sí, sí, bastant, és com molt celta, no? Molt folclòrica.
Sí, sí, sí.
Doncs
sí.
És això, estem a la illa d'Arousa, el 1971. La Maria és una dona que es guanya la vida mariscant i també atenent a dones, no?, amb parts complicats. Hi ha algun succés inesperat que, evidentment, no podem dir...
Evident.
...que farà que ella es vegi obligada a fugir. I aquesta fugida el que farà és anar cap a Galícia i Portugal a través d'una de les rutes de contraban. Imagina't això, una dona sola, 1971, fugint per rutes de contraban. Suposo que una aventura bastant
i tant
increïble.
Ocorno. I ara, Espera, que ara ve una de més moderna. Aquesta és més moderna i la temàtica també. Com es titula?
Ho dic, me he hecho viral.
Me he hecho viral.
Es buenísimo el vídeo, ¿eh? Menuda loca.
Me odia todo el mundo. 4 pringados en redes, no es todo el mundo.
4 millones de visionados en un día, ¿eh?
4 pringados en redes, 4 millones y medio. Bueno, és el que passa, eh?
És el que passa Internet... si no vigiles.
Sí, però vull dir, Internet té aquestes coses, que a vegades no hi pensem.
Sí, a veure, ara, avui en dia, si et vols fer viral, liant la part d'un avió, com aquesta, la Mabel, interpretada per Blanca Suárez, una de les actrius, doncs, jo crec que més bones del panorama espanyol, i això ho combina amb que és una dona molt guapa i que sap sortir-se'n tan bé com de la comèdia com del drama. Mm-hmm. Doncs això, Blanca Suárez es fa viral per què? Doncs ella va amb un avió, amb el seu nòvio, i per casualitat li agafa el mòbil, allò que fas, que bueno, toques el mòbil i descobreix una infidelitat. I la lia parda a l'avió, però tan parda...
Espera. Ella agafa el mòbil amb ell.
Sí, ella li agafa el mòbil del seu marit, que està dormit,
un vídeo
sense
que no
mugue,
ha de veure.
No, i no sabem si és un vídeo o un WhatsApp o
bueno, sí,
alguna conversa que bueno, descobreix que li és infidel. A partir d'aquí se torna boja, això que pot passar, evidentment, i la lia parda a l'avió, i llavors, doncs això, la lia tan parda que han de fer un aterratge forçós. I la gent que la grava, la graven, evidentment, dins de l'avió,
i
fiquen el hashtag la loca de l'avió. 4 milions de visualitzacions.
Hermanita. Hola, las cenizas de mi padre, que quería saber si las tienes aquí.
Mi cliente reclama la propiedad del piso que tienen en común.
¿Cómo?
A ver, si nos organizamos todos, yo creo que aquí cabemos, ¿eh?
Joder.
Ull, que les viralitats... Bueno, els virus, o sigui, els virus no són bons, que això ja ho hem vist, però...
Les viralitats mal portades tampoc.
Ull amb Internet, ull amb el que gravem, que bueno, que no saps... Bueno, és igual, tu un cop ho puges a Internet has perdut el control del que acabes de pujar. Ho llegia d'una persona famosa que deia tu un cop ho puges, un tuit, bueno, ara es diu X, però un tuit ja ens entenem, si al cap d'un minut dius, ai no, em desdic i ho esborres, algú ja ho ha capturat.
Totalment.
I ja està, i a partir d'allí no es pot esborrar mai més.
Sobretot si ets, evidentment, una persona
sí,
coneguda, has de vigilar.
Si ho penso jo no passa res, però...
igual sí, eh? Igual ho capturen.
Bueno,
vigila.
No
sé. Vigila.
Bueno, mira, aquesta és una de les pel·lícules que jo sí que podria anar a veure.
Aquesta també la puc anar a veure jo és divertida.
Jo de riure fàcil són les que necessito. Riure fàcil, no em vull complicar la vida ja.
A veure, riure fàcil i bons actors.
Evidentment,
que és
sí.
El que té aquesta pel·lícula, perquè és ella, Blanca Suárez, i ell, Enric Auqué, és un actor català, molt de mètode, molt de teatre... amb un físic molt concret, que és boníssim, boníssim.
Sí,
ha
sí,
fet
sí.
Pel·lícules amb Luis Tosar, ha destacat molt, ha guanyat Goyas a millor actor secundari. Jo crec que si hi ha un bon guió, uns bons actors, i a més és una comèdia amb un tema molt, molt d'ara...
La loca de l'avió.
Ja té el
públic guanyat. Va, que acabem, abans d'arribar a la una, també hi ha estrenes pels petits de casa, aprofitant el pont o el cap de setmana llarg.
Sí, clar, perquè en 4 dies jo entenc que les famílies amb nens petits també necessiten...
Que pels petits de casa és tot una experiència, una aventura en el cinema.
I tant, i s'ho passen, però pipa.
Què poden anar a veure?
La Patrulla Canina. Oh. Que original. La setmana passada parlàvem d'una Mas de l'Exorcista, doncs ara, esta setmana, res a veure, evidentment, en pols oposats, una més de la Patrulla Canina, però això per la canalla és fantàstic.
Això els agrada, no es cansen mai, aquestes i d'altres històries. A mi ja m'ha passat molt la edat, però escolta, això cada cosa a la seva edat. Molt bé, doncs escolta, de les que ens has presentat avui, quina aniries a veure?
Que complicat. Jo aniria a veure la de Cans, la de Pobres Criatures.
Ah?
Em ve molt de gust. Sí.
El tràiler és espectacular, eh?
Sí, ho dic de veritat.
M'ha deixat també... Escolta.
Aquest home té coses molt, molt interessants. Langosta, Canino... Sempre fa pel·lícules bastant alternatives.
Doncs apa, Mònica Monbiela, que tinguis bon cap de setmana.
Ens veiem la setmana que ve.
Doncs apa, que ja és la 1:30, sóc el Ricard Álvarez, i després hi tornem al migdia de Cope Lleida. Estarà amb nosaltres l'Armando Álvarez, que hem de parlar de a veure com ve aquest cap de setmana i... i com ve la propera setmana i si ha arribat ja la tardor o no. I l'Espai Groc, que hi ha propostes moltíssimes aquí, a Cope Lleida.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Recibe el saludo de Sofía Güera en nombre de todos los que hacemos posible este Mediodía Cope. La verdad es que resulta imposible, ¿verdad?, levantar la mirada de todo lo que no sea en estos momentos la Franja de Gaza. Enseguida nos vamos a ir sobre el terreno porque Israel se está preparando para un ataque terrestre para el que ha dado 24 horas a la población civil en esa franja para abandonar el norte de Gaza. Y son más de 1.100.000 las personas las que viven en esa zona, así que te puedes imaginar, ¿verdad?, la crisis humanitaria que en estos momentos se vive allí. A partir de esto, 1.000.000 de personas que ya tienen menos de 12 horas para abandonar sus casas, con su familia a cuestas, pues es que resulta frívolo hablar de cualquier otra cosa que no sea esto, ¿no?, de la tragedia que encarna cualquier guerra. Más allá de lo que a todos desde este fin de semana hemos visto y que no es otra cosa que muerte a uno o a otro lado de esa franja, el conflicto nos afecta también en su dimensión económica, aunque nos separen 3.500 kilómetros de distancia. Por ejemplo, este conflicto está alterando el mercado del crudo, del petróleo, lo que es lo mismo. Esto ya está afectando al precio de la gasolina o del diésel a la hora de repostar. En la última semana, el barril de Brent, de referencia en Europa, ha comenzado a escalar y vuelve a cotizar por encima de los $90 en el barril, algo que no veíamos desde las últimas semanas. Que sube y subirá el precio del petróleo es algo, un hecho cierto, pero con ello también lo va a hacer todo, porque si sube el transporte para llevar de un lado, por ejemplo, cualquier mercancía, sube el precio que pagas por ella en la estantería del supermercado. Porque si sube la energía que emplea una fábrica cuyas máquinas funcionan con gasoil, sube lo que pagas por ese servicio. El ejemplo lo tenemos muy reciente, no hace falta indagar en el pasado. Esto ya lo vimos hace poco más de 2 años con la guerra de Ucrania, tal y como ha recordado en Herrera en Cope Santiago Carbó, catedrático de Economía y director de estudios financieros de FUNCA, la Fundación de Cajas de Ahorros.
Va a depender mucho eso de la escala, ¿no? Si se produce una escalada de la guerra, el impacto puede ser parecido al que ha supuesto la guerra de Ucrania, que ha supuesto un incremento de la inflación, pero también una reacción de la política monetaria, que tampoco tendría tanto recorrido, ¿no? Pero sí, la política monetaria probablemente no aflojaría hasta más adelante.
Lo que estamos viendo a 3.500 kilómetros de distancia lo podríamos ver en unos meses, en lo que todos pagamos cada mes. Y así vemos al IPC, que está de todo menos quieto, tiritando, diría yo, porque a pesar de que todas las casas de análisis nos decían que esa inflación se iba a moderar en esta última parte del año, vemos como que no. Lo hacemos, entre otras cosas, por los carburantes, por ese precio del petróleo, también por los alimentos, que siguen un 10,5% más caros que en septiembre del año pasado, pero que quién sabe que de un 10%... de todo menos nada. Eso es una media. Luego hay que ir a comprar para darse cuenta de que el aceite de oliva ha pasado de 3,5 euros a 12, de que el azúcar es un 40% más caro o de que productos tan básicos como las patatas o el arroz, nos cuentan, están un 20% más que hace un año. Vaya, que no te descubro nada si te digo que lo que antes te costaba llenar la nevera 80 euros ahora supera los 200. En fin, que es viernes, que estamos en pleno Puente del Pilar, que seguramente nos estés escuchando desde la playa, desde el pueblo o simplemente disfrutando de un descanso, ¿no?, de un merecido puente. E igual como que todo esto, Israel, Gaza, que te pilla de lejos, ¿no? Pero es que lo que estamos viendo en las últimas horas en esa franja de Gaza no es un conflicto más. De algún modo, todos estamos teniendo la sensación de que vivimos unas horas importantes, no solo para Oriente Próximo, sino para el mundo en general. Es viernes, es 13 de octubre y a esta hora están pasando más cosas como las que ya te cuenta Ángel Correas.
Sí, Sofía, y todo está relacionado. Crecen las tensiones en medio del enfrentamiento entre Israel y el grupo terrorista Hamas, que lanzaba un llamamiento a la comunidad musulmana internacional para un viernes de la ira. Bueno, pues en ese contexto, Francia ha confirmado como ataque terrorista el ataque en un instituto de Arras, en el norte del país. Un hombre armado con un cuchillo ha matado a un profesor y ha herido de gravedad a otras 2 personas en ese colegio. Más de 800 migrantes han llegado las últimas 24 horas a las costas españolas. Solo por la ruta canaria llegaron 650 30 personas. Además, Salvamento Marítimo rescató a 119 en las costas de Baleares e interceptó en Murcia 4 pateras con 45 migrantes a bordo. Y también contamos que el rey Felipe VI ha recibido esta mañana en audiencia privada al cardenal arzobispo de Madrid, don José Cobo. Inició su ministerio episcopal el pasado 8 de julio. El 30 de septiembre fue creado cardenal por el Papa Francisco y ha sido nombrado también miembro del dicasterio para los obispos y el de laicos, familia y vida.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
La selección vuela hoy a Noruega para certificar su clasificación para la Eurocopa.
Después de la victoria anoche 2-0 ante Escocia, nos espera un partidazo el domingo ante la Noruega de Haaland. Un triunfo allí, recordemos, nos daría la clasificación matemática para esa Eurocopa. España viaja esta tarde con las bajas de Balde y Nico Williams y con la incorporación de última hora del lateral del Villarreal, Alfonso Pedraza. Anoche destacó otro gol de Morata y también el debut eléctrico de Brian Zaragoza, que hablaba así de la experiencia y agradecía el apoyo precisamente al capitán Morata.
Es una locura, me he pegado 2 días sin dormir, aquí llegué y tuve que pedir algo para dormir, porque no es normal lo que estoy viviendo. Bueno, al final de la concentración me llevo a una persona como Álvaro, que desde el primer día que llegué aquí parece que es mi padre, me ha cuidado, es increíble, la verdad que quería agradecérselo muchísimo a él, pues me ha tratado como si fuera hace niño. Es increíble lo jugador que es, pero yo creo que hay gente que no lo conoce como persona.
Además, Luka Modric jugó el partido entero en la derrota de Croacia ante Turquía y hoy se juega un importante Francia-Países Bajos. En Sudamérica, eliminatorias para el Mundial, ganó Argentina a Paraguay y es más líder tras el empate de Brasil ante Venezuela con noche gris de Vinicius y Rodrigo. En el Open de España de Golf, John Ram arranca recorrido a las 2 y en MotoGP en Indonesia, Jorge Martín, que lucha por el Mundial, termina los primeros entrenamientos muy por delante de su gran rival, que es Peco Bagnaia.
Sigues en Mediodía, COPE.
Doncs és hora d'escoltar la glosa del nostre bisbe Salvador.
Santa Teresa de Jesús. Estimats diocesans, aquest comentari semanal va dirigit a recordar i enaltir una figura representativa de la nostra Església i de la cultura espanyola, Santa Teresa de Jesús, que la festa a l'Església la porta el diumenge dia 15 d'octubre. Avui divendres li fem una introducció per a que tots recordeu la Santa Teresa d'Àvila. Enguany és més important que 3 anys per coincidir una festa que en Àvila es celebra amb molta devoció. Aquí contem la nostra diòcesi en les Carmelites Descalces, la comunitat situada ara a la Caparrella, i també portem des de fa molts anys una rama masculina de carmelites que regenten una parròquia, Santa Teresina, que molts coneixeu per haver participat en actes culturals i religiosos allí. I molts sabeu que les carmelites descalces també preguen per tots nosaltres. Recordeu-se'n sempre d'elles. Lo de ara és un senzill homenatge a una gran dona. No li havia dedicat mai cap comentari escrit i enguany em sentia obligat a fer-ho. Tal vegada per les repercussions que l'anomenat feminisme actual està provocant en l'actualitat i que sembla oblidar, i no volem mai oblidar, a un determinat grup de dones sàvies, valentes i creients. Se m'ha corregut proposar a la vostra consideració algunes frases de Santa Teresa. Molts les coneixeu. Vos les comentaré en castellà, que és com les va escriure ella. Tots vosaltres les enteneu d'igual manera. Diu la santa: la verdad padece, pero no perece. Tristeza y melancolía no las quiero en casa mía. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. Solo Dios basta. Si en medio de las adversidades persevera el corazón con serenidad, con gozo y con paz, esto es amor. La vida es una mala noche en una mala posada. El amor, para que sea auténtico, debe costarnos. No podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con un gran amor. Santa Teresa va tenir una vida molt intensa i coneixia profundament la psicologia humana, L'anomenaven l'Andariega perquè va caminar molt per pobles i ciutats. Va fundar molts convents i es va preocupar de la formació de les seves germanes. M'imagino que molts de vosaltres l'heu sentit parlar i molts haureu llegit les seves obres. El llibre de la vida, el camino de perfecció, les morades i tants altres. Crec que seria per a mi un bon regal continuar i llegir una vegada més els textos d'esta santa, valenta, creient i gran psicòloga del ser humà. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 10 minuts i mig per sobre de la una d'aquest divendres 13 d'octubre. Divendres 13 d'octubre. No és tan sonat aquí a Espanya, lo del divendres 13, al món anglosaxó sí. Aquí potser més el dimarts i 13, però ja sabeu que és igual. Això, les dates són dates. Qui tingui, doncs, li tingui por amb aquestes dates, doncs, jo què sé, vés en compte avui, però vaja, que si t'ha de passar alguna cosa no serà per la data. Vaja, no serà per això. Divendres 13, estem al mig d'un pont, qui se l'ha pogut agafar, i si no, doncs estem a les portes d'un nou cap de setmana. A les 12 i 20 minuts estàvem a 23 graus. A hores d'ara jo crec que estem ja bastant per sobre, perquè segueix la història pujant, de fet estem a 25 graus, segueix pujant, i encara jo crec que avui ens atansarem, si no, passar-los els 30 graus. Serà l'onzè dia de 13 de l'octubre, que això no havia passat mai, mai a la vida des que tenim dades, des que estem recollint dades, però vaja, vull dir que és que més enrere em sembla que difícil que passés. El que fem ara és marxar cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera l'Armando Álvarez i amb ell anem a parlar d'aquest canvi ja de temps que arriba aquest cap de setmana, que serà progressiu i que ens durà ja a temperatures acord a les dates amb les que estem al calendari. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia a tothom.
Escolta, si avui passem dels 30 és 11è dia, no?
Sí, sí, d'octubre, però és que avui és el 19è dia, des del 25 de setembre, de dies consecutius de 30 graus assolellats. És que tenim rècord de sol. És que aquí la dependència del sol és total. L'única manera de baixar la temperatura màxima, no la mínima, la màxima és que no faci sol, no llueix el sol, i és el que passaria de cara al cap de setmana. Per això, aquests 19 dies són un rècord extraordinari, perquè diguem que està, estadísticament és la mitjana més dues vegades la desviació estàndard, és a dir, una borrada més 5 graus per damunt, uns 5 graus per damunt de la mitjana de màxima. I encara més. En octubre la mitjana de màxima és de 22, i mira com estem.
Sí.
El dia més baix ha sigut 28, i gairebé tots de 30.
Sí, sí, sí.
I el dia 1 d'octubre, altre rècord extraordinari, mai, que havia mai mesurat, 34 graus, el dia 1 d'octubre. I avui seria el darrer dia d'aquesta tongada de dies assolellats, ideals per fer qualsevol tipus d'excursió. És dir, tot això afavorís molt el sector del turisme, de l'oci, dels viatges, però no el de l'agricultura i el de l'alimentació, al final. I el canvi de temps serà gradual, esporàdic, no directe, no aquí, ara comença i ara acaba, no? Sinó gradual. Clar. Demà en un augment dels núvols, amb la qual frenarà l'ascens de temperatures. Demà podien baixar 3 graus, passat demà uns altres 3, però com venim de tan amunt, ens quedarien al voltant dels 25 graus.
Imagina't.
Que és la temperatura que fa ara mateix. És a dir, que ja és
prou
alta, fins i tot està més alta que la mitjana. On més ho notarien? A la Vall d'Aran, que estan tenint dies de 26, de 27, i allí potser baixaran més fins a 19. I és on s'esperen les precipitacions de cara al cap de setmana, sobretot demà, però poques, minces, poc importants, més aviat un cel ennuvolat. Alguna gota pot caure durant el cap de setmana, algunes gotes, a la part més oriental de les comarques de Lleida, Solsonès, Segarra o sud-est de les Garrigues, perquè s'espera que de cara a diumenge els xàfecs intensos puguin caure al mar o a la línia de la costa. I clar, varia molt, eh? És a dir, clar, el diumenge no seria un dia seria el dia pitjor per anar a la platja, però és que el que no hagi anat a la platja després d'aquest llarg estiu i aquesta tongada de 19 dies, pues ha esperat massa, no? És a dir, sí que s'esperen xàfecs, i de fet n'hi ha avisos que podien fregar la costa, la línia de la costa de Barcelona i de Tarragona.
Bueno.
I un predomini del cel més ennuvolat de cara a diumenge, però tot i algunes clarianes. La tongada de pluies importants per la península ibèrica, tot i que ja ha començat a Galícia, seria la propera setmana. S'ha ficat un anticicló, altes pressions a les britàniques i escandinaus, i bloqueja ja el pas i totes les borrasques de l'Atlàntic passarien per la península ibèrica i deixarien pluies molt abundants a la façana oest, a la meitat oest, i ja arriben més minses i més trencades, esporàdiques i amb molta diversitat a la meitat est. Però el Pirineu, la cara sud del Pirineu, podia ser afavorida.
Bueno.
I bona falta faria per el tema dels embassaments.
I
després la costa de Catalunya. Alguna cosa, alguna decena de litres podien rebre les comarques interiors de Lleida que no siguin pirinenques, i molt més. És que, francament, no plou des de fa gairebé un mes,
clar,
des
del
dia 15 de setembre.
No, i pluja mitjanament important des de fa molt temps.
Sí,
de quantitat,
aquí,
parlo.
El 15 de setembre van caure 14 litres a la ciutat de Lleida i una mica més variada a la resta, però tampoc pluies que ara serien les bones pluies perquè ja no serien tant en forma de xafes, sinó més hores plovent.
Ja.
D'una manera moderada com a mínim, no?
Bueno,
moderada escolta, vol dir al voltant de 5 litres o 6 cada hora.
Armando, a nivell de previsió a mig termini, és a dir, setmana vinent, l'altra setmana i l'altra...
Els models estacionals que n'avancen molt, n'avancen fins i tot l'hivern, però són molt globals,
ja
no
sé,
tenen
ja
que prendre individualment damunt del...
Però què diuen?
Pronostiquen un hivern per damunt de la mitjana, temperatures probablement per damunt de la mitjana, és a dir, no faria tan fred, faria un fred més moderat, i precipitacions que podien ser una miqueta abundants, sobretot de cara a la tardor.
Bueno.
Però com són globals, si cadascú interpreta de manera homogènia que damunt del meu cap farà caloreta, no farà fred, doncs pues no, perquè variarà de la zona on estem i dels dies on estem.
Bueno.
Però globalment, en l'Europa occidental, no solament en Espanya ni en Catalunya, sinó en tota l'Europa occidental, les temperatures estarien per sobre de la mitjana i les pluies més abundants, claro, a la façana més atlàntica.
Sí, sí. Per això...
És a dir, que no, són molt genèrics, molt globals, per fer-nos una idea.
Per això, Armando...
No es pot entendre al peu del dibuix o al peu de la lletra.
No, per això, Armando, t'hem de mantenir aquí dos vegades a la setmana, perquè és... La previsió de 2-3 dies és el màxim amb certa precisió.
La gran confiança és aquesta propera setmana que tota la península ibèrica seria regada per aquestes borrasques. Però, com sempre, d'una manera més desigual. La homogeneïtat no existe.
No, evidentment.
Tenim que treure que és una qualitat humana que apliquem a les persones i volem repartir-lo tot de manera més igual, però la natura no és així.
Bueno.
I a vegades, quan t'enfrentes, igual que durant la pandèmia s'enfrentaven al virus, tenim que conèixer com funciona el virus, com funciona l'atmosfera, ens agradi o no ens agradi, convingui o no convingui. I és aquí el problema, l'única manera de saber com funciona el mecanisme que volem saber el que passarà.
Doncs,
així,
Armando...
Esperarem que la propera setmana se puguen... puguen arribar pluies, sobretot a la cara sud del Pirineu.
Com que hem de parlar dimarts, veurem si ho fem amb paraigua o no.
A veure, dimarts seria un dia important en què podia ploure i estar tot més ennuvolat.
Bueno, doncs pues escolta, bé. Armando, que tinguis molt cap de setmana.
Igualment a tothom.
Gràcies. I nosaltres anem a fer una ullada a la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Estava llegint ara una notícia que no té res a veure amb Lleida, però que és històrica, i si acabés passant, doncs encara ho seria més, no crec. Però diu que el, la associació de la Orden Soberana del Temple de Cristo, que diuen que són els hereus de la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo del Templo de Salomón, on hi havien els cavallers templaris, fa més de 7 segles que aquests religiosos militars van ser suspesos. Doncs ahir es va notificar que aquests suposats hereus dels templaris havien denunciat al Papa Francesc per rehabilitar la seva ordre. Ells diuen que els cavallers templaris van ser suspesos de forma il·legítima i no en virtut d'una sentència judicial, sinó en virtut d'una ordenança apostòlica del Papa Clement V. Bueno, escolta, a veure si encara tornarem a tenir el castell dels templers de Gardeny amb inquilins. En fi, que això res, és una curiositat que passa lluny de casa nostra. El que sí que passa a prop de casa nostra, i ara marxem cap al territori, és que a la xarxa viària lleidatana hi ha uns punts que són molt millorables. Un d'ells és el port de la Bonaigua. I fa un any ja van finalitzar les obres d'eixamplament i asfaltatge de la C-28 des del cap de pont de port fins a Baqueira, però la millora del port de la Bonaigua encara té una assignatura pendent, el 1,5 km que va des de l'encreuament de Sorpe fins poc abans d'arribar a Casa Sastrada, a l'accés al bosc del Gerdar. L'any 2005, quan es treballava en la millora d'aquesta part del port, Medi Ambient va descartar el projecte que implicava afectar el riu Bonaigua, que passa uns metres per sota amb un mur. La decisió es va prendre perquè aquesta zona formava part de la xarxa Natura 2000. L'alternativa hagués pogut ser la construcció d'un túnel, però el projecte s'elevava per sobre dels 15 milions d'euros. Ara mateix, des del departament, es treballa en un projecte que inclouria un voladís anclat amb la carretera amb doble fila de pilots. La solució, aquest 1,5 km, però, encara no té data de construcció, que és el problema dels polítics, que parlen molt, però després mai cap projecte dels que et diuen va amb data. I és el problema, és el problema. Això ja fa pràcticament 20 anys que s'està estudiant, ni més ni menys, 20 anys. En paral·lel es treballa en el disseny d'una nova visera antitalús abans d'arribar al refugi de la Mare de Déu de les Ares. És una zona d'alt perill, tot i que caldria desplaçar una línia de tensió de red elèctrica de 200.000 volts. Aquesta nova barrera antiallaus, que el territori considera prioritària, tindria una longitud de 150 a 200 metres i el cost de construcció rondaria entre els 5 i els 6 milions d'euros, segons s'ha sabut. Un cop s'arribés a un acord per desplaçar la línia, doncs es redactaria el projecte. Si no, no. Més val. Perquè si fem el projecte i després resulta que no es pot moure, doncs déu-n'hi-do. Bé, la C-28 ha millorat, evidentment, però, escolta, sembla que no podem mai fer-ho perfecte, allò d'una tirada, doncs no. Amb tema d'infraestructures i amb l'arribada de dos nous operadors de la línia d'alta velocitat, de les línies d'alta velocitat, un d'ells, que no para a l'estació de Lleida i, per tant, passa pel bypass, resulta que, o pel disseny del tren o pel que sigui, genera vibracions al terra, que ja estan estudiades. Però aquest comboi en genera més. I, segons sembla, veïns de l'Horta han denunciat que aquests trens, que són de la companyia Irio, estan esquerdant cases de l'Horta de Lleida. N'hi ha una quinzena de cases que estan afectades. És una empresa italiana i, pel que sigui, insisteixo, pel disseny, pel pes, pel que sigui, quan passen pel bypass, que no han de baixar la velocitat, perquè per això no entren a la ciutat de Lleida, doncs generen unes vibracions que s'han quantificat que i sembla que poden arribar fins a 10 vegades més que les de l'AVE de Renfe que coneixem de tota la vida. Bueno, és un tema que s'haurà de seguir estudiant. I també, com t'explicava, les altes temperatures i la sequera han fet que la campanya de collita d'olives s'hagi avançat més d'un mes a la Conca de Tremp, al Pallars Jussà. És un fet històric que al setembre ja es comenci a moldre olives a la vall de Barcedana. La meteorologia i les inversions en tecnologia al molí han permès començar molt més aviat i poder fer un oli d'oliva extra verd molt primerenc. El Josep Maria Roca, que és productor d'olives, tot i això diu que la qualitat, ens ha explicat que la qualitat de l'oli serà igual o millor que la d'altres campanyes.
No, la qualitat de l'oli creiem que serà igual o millor que d'altres anys, perquè les olives no s'han emplenat d'aigua. Ara no tenen gens d'aigua. El no ploure i l'estrès que pateix l'oliver, només hi ha oli a l'oliva. Pesa poc, però creiem que amb el rendiment seran similars o superiors als altres anys.
Aquests olis d'oliva es consideren premium i en aquest cas aquestes primeres collites i l'oli obtingut són de la varietat Pallaresa Negral. Premium al mercat. Fem una pausa ràpida i ja parlem de propostes des de l'Espai Groc.
COPE Lleida. Estàs informat.
Uno, dos, chuta!
La emoción.
¡Gol! ¡No fuera! ¡Madre mía!
¡Fuego! Solo en Tiempo de Juego.
¡Acabo de decir uy!
La diversión.
¡Acabo!
Solo en Tiempo de Juego. El mejor equipo de la radio deportiva.
¡Hola, Manolo! ¡Muy buenas!
¡Hola, hola!
Solo en Tiempo de Juego. Este fin de semana, toda la Liga de Segunda.
¡Viva el fútbol!
Y el domingo, nuevo partido de la selección.
¡Toma ya, bravo!
Noruega, España.
Tiempo de Juego, cadena COPE.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Sí, señor.
Un año más, el número uno del deporte.
Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero.
Programa doble de un actor insustituible.
Siempre tan encantador.
Los últimos guerreros y el sustituto.
Yo estoy al mando de esta clase.
2 de Tom Berenger. Y después, el sustituto 2. El sábado a las 10 menos cuarto de la noche, en 13.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Sapa que tenim l'Espai Groc ja en marxa amb aquesta setmana estranya, però que també tenim un cap de setmana. De fet, estem a les portes del cap de setmana. No tots hem fet pont, no tots hem marxat i, per tant, hem de parlar d'activitats de cara al cap de setmana, perquè al final no tothom marxa. Marxa molta gent, perfecte, però no tothom, i, per tant, hi ha activitats que et volem recordar. Ho fem des de l'Espai Groc, com sempre ben acompanyats amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
També està amb nosaltres la directora del Caixa Fòrum, la Maribel Tost. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon divendres a tots i a totes.
I des de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Roser Gord. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs res, que feu bona cara les tres, tot i ser aquest cap de setmana llarg, pont, n'hi ha que no en fem de pont, ja ho veieu, eh? I des de l'auditori esteu teniu ja la temporada començada.
Sí.
I per tant és que no es pot parar.
No, ara ja fins al desembre no ens toc. Tenim. Sí, sí.
Aquest cap de setmana sí que és veritat que heu donat escolta, ja que la gent si vol marxar,
sí,
doncs que marxi, els que poden.
Exactament.
Els que poden. Però el cap de setmana que ve tornem-hi, eh?
Sí, com dius tu, hem donat una mica de marge, perquè si molta gent vol marxar o així, i també per una mica de respirar a l'auditori, perquè també a partir d'ara ja enllacem gairebé cada cap de setmana.
No, penseu, perdó, que això ens ho diràs tu. Si us n'aneu a la web auditoriinricgranados.cat, al botonet de programació, doncs et surt tot el que hem programat. Però no és l'únic que es fa a l'auditori. Hi ha moltes coses que es fan a l'auditori que no surten amb aquest enllaç, temes escolars, temes del conservatori... Vull dir que no és que la sala només està engegada 4 hores al mes, no para la sala.
No, l'activitat diària, vull dir, te'n faries creus, Ricard, el munt de gent que tenim cada dia usuaris, lloguers de sala, assajos de les formacions residents, de formacions de fora, de classes del conservatori, de professors que venen amunt a tocar, necessitem la sala un moment per... L'activitat és frenètica, és que l'adjectiu seria aquest frenètic, eh? Això hi ha moments, hi ha caps de setmana que necessitem parar.
No,
també per temes
dic,
de manteniment, per temes de sala, vull dir, per moltes coses, eh? Perquè l'activitat és fantàsticament bestial. Sí,
a veure,
sí.
L'auditori ja sabeu que té una acústica excepcional a nivell europeu,
uh-huh.
Per això és un auditori i, per tant, com més s'aprofiti, millor. És a dir, escolta, que no pari. Però ara ens centrem a la programació a la que vosaltres penseu, la que vosaltres programeu, mai millor dit, i que la trobeu a auditoriinricgranados.cat. Dit això, aquest cap de setmana no, però ulla, perquè la setmana vinent comenceu ja divendres.
Sí. El divendres 20 d'octubre, a les 8 del vespre, tenim un concert molt elegant, molt bonic, a la sala de cambra, a la sala 2, que es titula 12, i els intèrprets són Marta Bonet, que és soprano, lleidatana, uh-huh. Inma Trepat, pianista. Ens oferiran i ens han preparat un concert que es diu 12, precisament perquè són 12 les compositores que han escrit aquest repertori, uh-huh. I són compositores del segle XIX. D'acord? Per tant, podem trobar en el repertori cançons d'estil romàntic, cançons d'estil una mica més lleuger, algunes amb unes pinzellades impressionistes. Aquestes cançons les han dividit en 4 blocs de les 4 estacions de l'any. Per tant, és un concert per arribar el divendres a la tarda, un concert, insisteixo, com a molt elegant, com veu i piano. La Marta Bonet té una veu encisadora. Si no l'heu escoltat, us recomano que vingueu a escoltar-la. I me toca el piano brillant, d'una manera absolutament brillant. Fa molt temps, abans del 2015, que actuen juntes com a duet. I aquest concert és el primer concert d'un cicle que ja en vam parlar, si recordes, Ricard, també, si recorden els oients, que és aquest cicle nou que hem engegat de Perspectives, la música en femení.
Ah, sí, és veritat, és veritat.
Aquest cicle femení, i comencen elles, són 3 concerts, i el primer és aquest el 20 d'octubre a les 8 del vespre. Insisteixo, és un concert amable, bonic, fàcil d'escoltar, i que a la sala de cambra, per qui no ha vingut mai a la sala 2 de l'auditori, a la sala de cambra, l'acústica també és absolutament excepcional.
És una sala magnífica.
Hi ha més d'un tenor i més d'una soprano que quan ha cantat allí, també a la sala 1, però ens diuen l'acústica aquí és bestial, és sensacional, ens encanta aquesta sala també. A part, com és molt petiteta també, 243, però és molt més petita, és molt més acollidora també. Nosaltres fem certs actes allí que sempre queden molt bé.
Molt bé, molt bé. Si entreu per la porta principal és entrar i cap baix.
Sí.
Entrar i cap baix.
I les escales cap baix, sí.
I la sala és molt maca també. La veritat és que, mira, no sé, els que van dissenyar l'auditori, acústicament, això és un tema tècnic, es veu que se'n van sortir perfecte, però això ens ho han dit cantants,
sí.
Artistes, a nivell europeu, ens han dit, escolta, de les millors acústiques de tota Europa. Per tant, ens ho hem de creure, ens ho diuen els interessats, que a més són crítics, que els artistes quan ho saben si no sona bé, si no rebota bé, i aquestes històries.
A part, ens ho han dit des dels que toquen i fan gira per Catalunya, Espanya, però les grans artistes internacionals, aquestes sopranos, aquests tenors de fa, t'ho diuen. T'ho diuen, per tant, vull dir, no, amb això estem plenament segurs del que estem dient, de que són sales acústicament magnífiques. De fet, a la sala 2 també és on fem sempre les proves del concurs de piano Ricard Vinyes.
Ah, caram.
D'acord? Sempre es fan a la sala 2 aquestes proves semifinalistes que estan tots tocant, amb el jurat sempre allí. Vull dir que són sales especialment confortables i acústicament absolutament preparades per tot.
Us torno a recordar la web auditoriinricgranados.cat. Això serà divendres vinent, d'aquí una setmana a les 8 del vespre. En tornarem a parlar llavors.
I tant.
I dissabte de la setmana vinent, a 6:45 de la tarda, Rebobina.
Sí. Comencem també el cicle de concerts familiars, no? Que els anomenem amb la temporada que compartim amb el Teatre Escorxador i la Llotja, amb la tribu. Per tant, per venir amb la tribu, amb tota la tribu. És un concert a 6:45 del vespre, com molt bé deies. En aquest cas, l'edat recomanada és a partir de 5 anys. Es titula Rebobina i és de la companyia Capgira. I és un espectacle que ens transportarà a través de la història de la música. Com ho farem? Amb l'ajut de tres treballadors d'un teatre. Un cap de manteniment, un treballador de la neteja i un cap de sala. Que de sobte es trobaran un clarinet, un violoncel i un violí. A partir d'aquí començarem a veure què passa, on ens transporten, què fan, com es vesteixen i desvesteixen, com comencen a tocar. Per tant, amb Anna Berruezo al cello, Eduard Acedo al violí i Enric Sanz al clarinet, ells tres integren aquest conjunt de treballadors del teatre que comencen a se troben uns instruments i entre ells escoltarem Bohemian Rhapsody, Let It Be, dels Beatles, Thunderstruck, d'ACDC, Jailhouse Rock, d'Elvis Presley,
Déu-n'hi-do, quin salts,
I Don't Mean a Thing, de Louis Armstrong, Dansa russa al trencanous, de Tchaikovsky, La primavera, de Vivaldi. Per tant, una barreja, una història de la música que ens acompanyarà aquest dissabte 21 d'octubre a 6:45 per a tota la família. Els preus, val a dir que són, el preu és l'entrada general 10 euros, l'amic de la temporada, amic amiga de la temporada 9 euros, però sempre fem aquest pack familiar de 4 entrades a la meitat de preu.
Imagina't.
Per tant, és a dir, és per intentar que tothom pugui assistir a aquests concerts familiars.
Que bé. És a partir de 5 anys, d'edat recomanada.
Sí.
Evidentment, si van amb els pares, perfecte.
Absolutament.
Perquè, us ho dic de veritat, jo això ho vaig provar en el seu moment, quan els meus fills eren petits. M'ho va dir la Puri, tu prova-ho. I a vegades ens pensem que és que els nens són molt inquiets i no s'estaran quiets. T'asseguro que, home, potser al cap de molta estona, pues com
sí,
tots.
Sí, sí, evidentment.
Però t'asseguro que només la majestuositat de la sala 1, després quan ja s'apaguen les llums, el so i tot l'espectacle a l'escenari, es queden, escolta, bocabadats. Ara, és veritat que els nens a vegades se'n riuen, criden,
home,
doncs perfecte.
I ballen, vull dir, s'alcen de la cadira, evidentment, però és un concert familiar i som plenament conscients que això passarà i volem que passi. També es mouen pels passadissos i de vegades comencen a córrer.
Però,
escolta, són aquestes coses.
A partir de 5 anys, però els de 10 també s'ho passaran bé i els de 15 i els de 20.
Absolutament, perquè amb el repertori que t'acabo de dir, aquest tipus de repertori ens afecta a tots. Vull dir, per tant, a tothom ens agrada. Per això està fet perquè sigui també molt més global, no? Tot aquest tipus de concerts familiars, i com molt bé deies, és un fet experiencial. És a dir, tu portes el teu fill, la teva filla, el teu cosí, el teu amic, és igual, els nens i nenes a l'auditori per primer cop en una sala 1, i aquest record els hi queda.
I tant que sí. A més, té una durada ajustada, 3/4 d'hora, 5 minuts,
sí,
més.
Sí, sí, sí.
O sigui que llarg no se us farà. Si entreu a la web auditorienricgranados.cat, per cert, que no n'hem parlat, però ja ho anirem recordant, quan entreu en un espectacle, a la part esquerra, entre d'altres coses, a la columna de la part esquerra hi ha el calendari, i a sota trobareu dos botons, un de comprar entrades i l'altre de venda d'abonaments.
Sí.
A part de l'abonament familiar que ens ha explicat ara la Roser, sabeu que teniu en marxa l'abonament de 3 o 5 espectacles.
I de 3 o 5 espectacles i concerts, com ja vam fer la temporada passada, i de tota la temporada, vol dir, si voleu anar al Teatre d'Escorxador, a la Llotja o a l'auditori.
Sí,
per tant,
sí,
podeu triar, que aquesta tria global està molt bé. De fet, aquests dies, Ricard, t'ho he de dir, a la taquilla de l'auditori tenim quades de gent que està comprant ja abonaments.
Bueno, escolta, l'abonament de 5 és el 25% de descompte.
Sí.
Un et surt gratis.
Correcte.
Que en tries 5, en pagues 4.
És que intentem facilitar al màxim tot el tema de preus. Evidentment que no tothom s'ho pot permetre, això som molt conscients, però també s'ha de dir que hem de pagar els artistes, hem de pagar el manteniment de moltes coses, però també intentem oferir un preu molt, molt, molt assequible. Cada vegada treballem més en aquesta política de preus.
Doncs tenim aquestes dues propostes, això és la setmana vinent, però auditorienricgranados.cat o, com bé deies, us atenseu a les taquilles de l'auditori i, a part de que us assessoraran,
sí,
evidentment,
ja podeu
comprar les entrades.
Tot se pot comprar online sempre, això ja ho sabeu també, perquè us ho anem repetint, vull dir, el podeu comprar 24 hores online, però si necessiteu que us ho expliquin, no esteu segurs a taquilla, i ara que hem obert, com ja us vaig dir la setmana passada, hem obert i hem ampliat l'horari dels matins, vull dir, teneu sempre allí el David, que és el nostre taquiller, en aquest cas de l'auditori, que us assessorarà perfectament.
Escolta, que el diumenge de la setmana vinent també parleu de Joan Oró?
Sí.
A l'auditori.
Sí, exacte. El dia 20... Per això que tenim un, ja veus, un cap de setmana des de divendres que s'allarga. Sí, el 22 d'octubre a les 7 tenim el concert de la Júlia Carbonell i en aquest cas fan un homenatge a la figura de Joan Oró, com bé dius, es titula La riquesa de la diversitat.
Molt bé.
Volen homenatjar aquesta figura de Joan Oró, ja en parlarem més abastament la setmana vinent, però també, és a dir, és un concert, aquesta filosofia també de la funció social de la música, és un projecte social de la Júlia Carbonell, que fa temps que estan treballant, i val a dir que també, si el concert és a les 7, a les 6 de la tarda, a la plaça de l'Auditori, que tothom s'hi pot acostar i és lliure i accés públic, etc., hi haurà un drum circle. Un drum circle és un cercle de percussió val? Comunitària. És, en principi és com una reunió informal de percussionistes i de ballarins que es reuneixen públicament perquè la gent s'ajunti amb ells. Aquesta és la idea. Llavors, aquest cercle de percussió comunitària estarà conduït per Pau Gimeno amb Projecte Home, que el Projecte Home està de la província de Lleida, està a Balaguer i Tremp, i la Júlia Carbonell treballa des de l'any 21. Per tant, això ja ho anirem explicant, però el dia 22, diumenge 22, a les 6 de la tarda, una hora abans de començar el concert a la plaça de l'Auditori, hi haurà aquesta reunió informal pública de percussionistes amb Projecte Home que tocaran, començaran allí i faran que tota la gent que estigui al voltant i es vagi acostant i el públic estigui al carrer es pugui unir amb ells.
Que bé. Doncs ja ho veieu, això per d'aquí una setmana. Ja us ho podeu anar posant a l'agenda i si no, divendres vinent en tornem a parlar amb la Roser Gor. Roser, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Cope Lleida.
Doncs ara és moment de marxar cap a Blondel, cap al CaixaForum, Maribel, CaixaForum a Lleida. Us dono la web caixaforum.org/Lleida, allí teniu totes les activitats. I un cap de setmana per visitar els miralls.
Sí, sí, així és. És un...
jo ja et puc dir que a casa ja n'hi ha un que els ha visitat.
Ah, sí?
Sí, un molt dels petits.
Molt bé, molt bé.
Amb l'institut, que ja et I... vaig apuntar la setmana passada. Em sembla que ja han de venir.
Sí, sí.
I bé, molt bé. Sí, sí, ja em va dir.
Sí,
hem
bones
de tornar...
referències.
Mira, ja em va dir, i hem de tornar, que jo ja t'ho explicaré.
Ai, que bé, que bé, que bé, que bé.
Que
bé.
És el que passa sempre.
Que bé, quin goig de sentir-ho. Bé, doncs moltes gràcies, Ricard. Sí, sí, és un bon cap de setmana per visitar doncs, l'exposició Miralls dins i fora de la realitat, que és l'exposició que es pot visitar actualment doncs, a CaixaForum Lleida i que la veritat estem molt contents perquè el públic doncs, de Lleida ens fa confiança i dia a dia estem rebent molts, molts visitants, així com molts grups escolars. No? I com que ens endinsem al cap de setmana, és una oportunitat també per visitar l'exposició doncs, de forma guiada i en aquest sentit avui divendres a les 6 de la tarda oferim doncs, una visita guiada adreçada al públic general que replicarem també demà dissabte a les 6 de la tarda. És una de les novetats que incorpora doncs, aquesta exposició en relació a la resta d'exposicions.
A què no s'obren?
No, de moment anem bé.
Dic,
de
perquè moment... aquest experiment per necessitat?
Sí, per necessitat.
Perquè el públic volia...
Sí, sí, per donar resposta...
Ho vau començar l'any passat, sí. Bueno, el curs passat, per entendre'ns.
Sí, sí, sí. Ho vam començar a finals, a les acaballes de l'exposició de Faraó Rei d'Egipte.
I ja et vaig dir que això ha arribat per quedar-se, Maribel.
Sí, esperem, no? I doncs, aquest èxit ens ha fet doncs, programar doncs, dues exposicions per al públic adult a la setmana, que es concreten, com deia, doncs, en els divendres i en els dissabtes a les 6 de la tarda. I de cara al diumenge, a les 12 del migdia, sí que oferirem doncs, una visita guiada per al públic familiar. Es tracta doncs, d'una visita adreçada a famílies que tenen nens i nenes a partir doncs, de 8 anys en endavant. Són les edats recomanables, val a dir, però no passa res si en aquesta visita s'afegeixin nens i nenes més petits. Per què? Perquè l'equip educatiu de CaixaForum Unitat té l'habilitat d'adaptar doncs, el discurs a les persones que participen en aquesta visita en concret.
Molt bé, això pel que fa al cap de setmana.
Sí, i si em permets... Sí. I en el marc també doncs, de l'exposició de Miralls faríem un petit salt de cara a dimarts. Per què? Perquè dimarts, dia 17 d'octubre, comencem un cicle de conferències que hem programat en el marc de l'exposició, que porta per títol El reflex de la ciència. Es tracta d'un cicle de 3 sessions que, d'alguna manera, a través de 3 grans especialistes, 3 grans experts, ens demostraran com la ciència ha avançat pues, gràcies a la precisió de les mesures que ens brinden els miralls. No? I estrenem doncs, aquest cicle, com deia, el proper dimarts 17 d'octubre a les 7 de la tarda amb la conferència que porta per títol Observatoris d'ones gravitacionals, tecnologia punta per a una ciència fascinant. I aquesta conferència serà impartida per l'astrofísica
física Isabel Cordero i en aquesta sessió doncs, viatjarem a través de l'espai-temps i reflexionarem sota la inspiració d'Einstein sobre les ones gravitacionals i ens iniciarem en la comprensió dels fenòmens astrofísics més violents. Val a dir que el públic ja ha començat doncs, a comprar doncs, les entrades i és una conferència, o millor dit, és un cicle de conferències que hem organitzat en el marc d'aquesta exposició, d'aquesta magnífica exposició, Ricard, si em permets, que amb un objectiu únic, no? Completar doncs, el contingut.
Les ones gravitacionals, que ja sabeu que no fa massa que es va confirmar la seva existència, bueno, no fa massa, ja fa un temps, però vull dir que és relativament nou, que és com si, imagineu-vos l'espai, com si fos un llac i tirem una pedra al mig i comença a ondular. Doncs, bueno, una mica més rebuscat dins de l'espai.
Molt explicat, molt entenedor.
Dins de l'espai, amb coses que no es veuen o que a ulls humans no ho veiem, però que gràcies als miralls i, evidentment, amb uns avanços tecnològics importants, doncs s'han aconseguit veure. Per tant, si només que us agradi un pelet aquest tema, serà una conferència molt, molt, molt interessant. Això serà dimarts
a les 7 de la tarda,
però és l'inici de tot un
cicle,
seguit.
Sí, d'aquest cicle de 3 conferències, 2 de les quals es duran a terme al mes d'octubre, i l'última, la tercera, que en tindrem ja l'oportunitat de parlar-ne doncs, detalladament en aquest programa, a manera que vagin succeint, tindrà lloc doncs, el dia 7 de novembre.
Molt bé. Cap on anem, Maribel?
Doncs mira, si em permets, anem ja de cara doncs, a dilluns 16 d'octubre. Mm. Continuem doncs, amb el cicle L'art al cinema, al llarg de 5 dilluns consecutius. La pantalla gran de Caixa Fòrum Lleida, de l'Auditori de Caixa Fòrum Lleida, es vesteix doncs, de documental. Concretament doncs, d'un documental doncs, dedicat al món de l'art. No? I en aquest sentit projectarem el proper dilluns, dia 16 d'octubre, el documental que porta per títol Hitler versus Picasso i altres artistes moderns. No? En aquesta ocasió doncs, plantegem un recorregut amb un actor, potser molt del ràdio i ens el coneixen, és Toni Servillo, que és protagonista d'una gran producció que és la Gran Belleza, per 4 exposicions que revelen aquest afany o aquesta obsessió de Hitler per l'art, no? I el robatori doncs, sistemàtic d'alguns dels tresors més grans de la cultura doncs, europea. No? I tindrem, doncs, com és habitual, tots els dilluns, i com no doncs, aquest dilluns, el goig de comptar amb Oriol al Bosch. Ell és conservador del Museu Morera, que estarà doncs, a Caixa Fòrum Lleida per presentar-nos, per introduir-nos doncs, a aquesta magnífica producció belga de l'any 2021. De l'any 2021, i d'alguna manera ell ens desvetllarà doncs, les claus per gaudir-la doncs, més intensament.
Molt bé. Hi ha un altre cicle que començarà ara, que és aquell que també dius, vale, ara sí, ara ja ha començat el curs i està tot al lloc, que són les matinals de cine del Caixa Fòrum.
Sí. Tornen un any més les matinals de cinema.
Que ja en van
uns quants, ja m'atreviria a dir, gairebé una quinzena d'anys. Mira, és un clàssic.
Si voleu anar al cine al matí o migdia, només pots anar al Caixa Fòrum. És curiós. Evidentment no és una hora per la majoria de la gent per anar al cinema, però al Caixa Fòrum sí que pots, i al Funàtic potser també, però són aquelles hores que no són...
O
que no estem acostumats a anar-hi. Sí, evidentment, escolta, si tens feina i treballes, doncs no et pots escapar, però sempre t'ho dic, Maribel, és un bon moment per anar al cine, també.
És un bon moment per anar al cine, i la gent es pregunta, però la gent va al cine al matí? Doncs sí.
Sí que hi van.
Sí que hi van, i venen al Caixa Fòrum a gaudir doncs, de les matinals de cinema. Uh-huh. I com bé deia, doncs, un any més tornen les matinals de cinema, estrenem aquesta nova edició el proper dimecres, 18 d'octubre, dimecres a 11:15 del matí, amb una producció belga que porta per títol Un amor en Escòcia, no? Aquesta pel·lícula doncs, narra com un home de mitjana edat pateix un vessament cerebral, torna a casa seva i allí doncs, es troba doncs, amb una dona que l'espera i que li assegura que abans doncs, de l'accident doncs, sortien junts, no?
Ah, val.
Veurem quin és el desenllaç doncs, de tot plegat, no? I, però tindrem, doncs, com sempre, amb un gran amic doncs, de Caixa Fòrum Lleida, que és en Marcelí Borrell, el qual doncs, presentarà doncs, la pel·lícula. Seguidament doncs, es passarà a la pantalla gran de l'auditori de Caixa Fòrum Lleida i finalment conduirà o amenitzarà doncs, un col·loqui doncs, amb tots els assistents.
Molt bé. I escolta, acabem el Caixa Fòrum amb música i a més amb una persona que conec, el Joan Miquel Oliver.
Sí, així és. Estrenem també una nova edició del cicle Trobades amb, el qual doncs, una vegada al mes convidem amb un jove artista i en aquest cas dijous, dia 19 d'octubre a les 7 de la tarda tindrem a Caixa Fòrum Lleida Joan Miquel Oliver. Joan Miquel Oliver, doncs, ja havia format part de diversos grups musicals abans de convertir-se en compositor, lletrista i guitarrista d'un gran grup mallorquí molt conegut, que és Antònia Font. Mm-hmm. Val a dir doncs, que l'any 2002 va arribar un dels grans èxits reconegut doncs, arreu del món, com és el seu disc Alegria, 2002, i quan el grup es va dissoldre, doncs el 2013 Oliver es va dedicar plenament a la seva carrera doncs, individual. No? Uh-huh. El tindrem doncs, a Caixa Fòrum Lleida el dia 19 d'octubre i com és habitual doncs, tindrem també a Javi Menós, que és fotògraf, creador de continguts digitals i col·laborador habitual del diari Segre, així com també creador de continguts digitals per Shakira, Coldplay i molts altres, estarà doncs, a Caixa Fòrum Lleida, els quals doncs, entablaran doncs, un diàleg, una conversa per tal de descobrir totes aquelles habilitats, totes aquelles els secrets doncs, de Joan Miquel Oliver, aquelles peculiaritats a les quals s'enfronta cada vegada que escriu uh-huh. una cançó.
Amb Cadena 100 els hem portat un parell de vegades, els darrers 20 i escaig anys, Antònia Font, i sempre ha sigut un èxit, curiosament. Escolta, persones que defensen la seva llengua i ho fan, o sigui, cantant, i sempre ha sigut un èxit. Molt bé, Maribel, gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Fuego. Cope Lleida.
I ara ens traslladem cap a la Rambla d'Aragó, Biblioteca Pública de Lleida, Antònia Capdevila, que aneu a tota màquina ja, eh? Sí, ja teniu sí. totes les activitats en marxa, claustres ja sobreocupats enteneu-me, vull dir, ja plens de racons, de propostes, d'exposicions, etcètera. Comencem ja a dilluns.
Bé, mira, dilluns, bueno, la primera bona notícia és que ja hem acabat les obres, com a mínim de la planta baixa. Bueno. Ja estan tots els banys oberts i bueno, hem tancat ja una fase de les obres, que ja és una molt bona notícia.
No la veieu, però li ha canviat la cara, com no ha dit.
És que es fan molt llargues. Si a casa es fan llargues, imagina't així en un lloc, a més, obert al públic. Clar. Però bueno, ara les de la planta baixa ja les tenim acabades, les de la segona planta. Si tot va bé, també a principi de novembre ja obrirem la sala nova, que a més, ara li comentava la Maribel que creiem que quedarà espectacular, quedarà molt acollidora i molt maca.
Bueno, els usuaris habituals ja ho haureu notat, els que no, doncs ho trobareu ja fet. Dic usuaris habituals perquè cada vegada n'hi ha més de persones que van a la Biblioteca Pública de Lleida.
Sí, sí, se n'està fent molt ús i a més estem molt contents perquè se n'està fent molt ús per part del jovent.
Ahà, molt bé.
I bueno, sempre fa de bon veure.
I tant. Molt bé, doncs marxem cap al dilluns, va.
Mira, la setmana que ve nosaltres ja iniciem els tallers d'habilitats digitals i el dilluns i el dimecres a les 5 de la tarda tindrem el taller Crea un compte de correu electrònic i aprofundeix en l'ús. Encara queden algunes places lliures. Són tallers adreçats a persones sense coneixements, o sigui, persones que tenen aquesta bretxa digital i que d'alguna forma poden tenir el dubte de com crear un compte o tenen la millor tenen un compte de correu electrònic però no saben massa com optimitzar-lo. Doncs aquests tallers són de petit format i molt individualitzats i molt ajudant.
La gràcia és que la gent es porta el seu dispositiu
En aquest cas ho farem amb els portàtils de la biblioteca.
Amb els portàtils perquè cadascú tingui el seu, perquè pugui. Perquè sí, una cosa és que t'ho expliquin i l'altra que ho puguis anar fent.
Són sempre talles pràctics, ja sigui amb els portàtils o sigui amb el seu propi aparell de mòbil. En aquest cas és amb els portàtils. I bé, no és, és el que comentàvem, no són cursos ni avançats ni...
No, són el que són.
Són pràctics perquè la persona que ara és el que dèiem, et demanen correu electrònic per tot, et dones d'alta amb una aplicació, fas qualsevol cosa, el primer que et demanen un correu electrònic i una contrasenya.
A més, és bastant més important del que sembla tenir un compte de correu electrònic, tenir-lo ben configurat, tenir-lo ben assegurat, perquè el que diu l'Antònia, pràcticament a tot arreu t'has de donar d'alta amb un correu electrònic i si tens un problema t'ho enviaran allí. Si perds les credencials per accedir a l'altre servei, t'ho enviaran allí. I, per tant, el correu electrònic és una cosa que s'ha de tenir, que s'ha de tenir ben cuidada.
Bueno, sobretot si vols participar del món digital, perquè és una mica la base que et dona accés als altres llocs.
Clar.
Doncs hi ha aquest taller, ara és el primer que fem de tota una sèrie, que farem aquesta tardor. Encara queda alguna plaça, vull dir que si algú està interessat pot entrar a la pàgina web de la biblioteca o que vingui a la biblioteca i s'inscrigui directament.
Avui divendres?
Sí, demà dissabte també, sense cap problema.
Molt bé.
Després també el mateix dilluns tenim la versió presencial del documental del mes, que aquest mes és L'Ira versus Ira. És un documental que tracta el 2019 la periodista d'investigació i activista LGTBI irlandesa Lyra McKee va ser assassinada per la nova Ira. I el film indaga els motius de la seva tràgica mort. És un, com podeu veure, és un documental que tracta molts temes, tracta el tema del terrorisme, el tema del gènere. Bé, creiem que pot ser molt interessant i que pot donar molt lloc sobretot a reflexions. Serà el dilluns a les 6 de la tarda, no cal inscripció prèvia, l'única cosa és l'aforament limitat de la sala.
I arribeu amb temps, sisplau.
Sí.
Vull dir que un cop hagi començat, home, no us tancaran la porta, però per respecte a la gent que ja estan asseguts,
és millor,
doncs, arribeu a l'hora, sisplau.
Després, el dijous, a les 6 de la tarda, tenim una xerrada a càrrec de Jordi Roure, que és prèvia al concert que la jove orquestra farà a l'Auditori Enric Granados el 22 d'octubre. El Jordi Roure ens parlarà sobre el procés de creació i de l'arranjament del concert, els planetes de Halls i el simbolisme de l'obra. És una obra que ell considera que val la pena explicar-la, que les persones que vagin al concert, si han participat de la xerrada, entendran molt millor tot el desenvolupament i farà aquesta prèvia el dijous, dia 19 d'octubre, previ al concert, que serà el dia 22.
Són aquestes activitats que, si ja està acabant anant al concert, són maques, eh? Són...
Tot el que comentàvem ara, tot el que és parlar del procés creatiu, és molt interessant, perquè a més cada persona té el seu propi fil i el seu propi procés, i sentir parlar a persones del seu procés creatiu moltes vegades inclús et fa perdre-hi aquell respecte o aquella por, jo no seria capaç, o no veus que la persona ha seguit una disciplina, ha seguit una sèrie de passes i que ha arribat fins al lloc que ha arribat.
I no es tracta de copiar, perquè cada persona és un món, però a vegades sí que et pots inspirar. Sí. Escolta, no ho havia provat o pensat mai de fer-ho d'aquesta manera. Doncs es tracta de conèixer.
Doncs mira, parlant d'inspiració i no de còpia, a la biblioteca des de l'any passat el que fem ara és que fem els cicles de cinema temàtics al matí.
Ja tenim tres llocs on anar a veure si no el
matí. Exacte, no? Ho fem els divendres al matí. Aquesta vegada fem un cicle de cinema sobre Àfrica perquè al mes de novembre, desembre i una part de gener tindrem una exposició a la biblioteca que es diu Escriptors Africans. És una exposició produïda per la Universitat de Barcelona que vol donar a conèixer tota l'obra i tota la gran riquesa d'escriptors africans. La tindrem a partir de novembre amb xerrades i també amb presentacions. Llavors, com a biblioteca vam pensar que una forma de compensar-ho i de completar-ho era aquest cicle de cinema amb obres que la seva temàtica principal sigui l'Àfrica. Comencem amb Pequeño País, d'Eric Barbier. Està ambientada a Ruanda a la dècada dels 90 i segueix la vida de Gabriel, un nen de 10 anys que gaudeix una infantesa feliç fins que la guerra civil irromp el seu país. Serà el divendres a les 11 del matí i també igualment que el documental del mes, no cal inscripció prèvia, l'únic que compta és l'aforament de la sala.
Bueno, és gratuït, accés lliure, sí. Per tant, però arribeu a l'hora, sisplau.
Sí, sí.
I el que us deia, exposicions en marxa a la biblioteca.
Sí, continuem ara amb la mostra de fons que vam fer per la taula redona La solestat no es veu, se sent. Mm. És una mostra de documents que està al claustre de la infantil, amb motiu del Dia de la Gent Gran. Hi ha tot de materials de llibres, revistes i audiovisuals que tracten la temàtica de la soledat i, el més interessant, que n'hi ha molts que ofereixen recursos per afrontar aquest sentiment, tant per les persones que l'estan patint com les persones que els acompanyen.
Molt bé. Doncs ja ho veieu, que tot un seguit d'activitats de cara a aquest cap de setmana, que si has pogut marxar, doncs perfecte, si ens escoltes a través d'internet, per exemple, però si et quedes a la ciutat ja veus que hi ha multitud de propostes a l'auditori, a la biblioteca i al Caixa Fòrum. Així és que, Roser, Antònia i Maribel, com sempre, un plaer. Gràcies, bon cap de setmana.
Gràcies, bon cap de setmana a tots.
Soc el Ricard Álvarez, estem a les dues. Aprofita el cap de setmana, que costa molt d'arribar i després passa rapidíssim. Dilluns hi tornem, a les 12:20. Fins llavors, segueixes escoltant tota la informació a les freqüències de la cadena COPE.